Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? A Elon Musk se li poden retreure moltes coses, però que té facilitat de paraula i de pensament no es pot negar. Fa uns dies el Fòrum Econòmic de Davos va proposar omplir de plantes solars centenars de quilòmetres quadrats de zones populades d'Espanya per donar energia, diu, a tota Europa. No es pot negar que és un emprenedor i que sempre veu idees i negocis. Negocis com aquest altre. També va assegurar que ben aviat hi haurà al món més robots que persones i que abans de finals de l'any que ve posarà a la venda robots humanoides per a particulars. Diu que seran segurs i fiables. Veurem si compleix la seva paraula perquè Musk fa moltes coses, però també és especialista a no complir moltes de les previsions que pronostica. Si fos cert el que va dir fa uns anys, ja hauríem arribat a Mart. També diu que solucionarà l'envelliment i que la intel·ligència artificial superarà els humans el 2035. Ja ho veurem. El que no es pot negar de Musk és que, a banda d'emprenedor, també és un gran enraonador. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. I avui, al Revolució 4.0, una gran visita. Entrevistem Mike Blackman, el màxim responsable d'una fira que viurà una nova edició i que convertirà Barcelona en el nou epicentre mundial de la tecnologia. Arriba l'ICE, la fira de solucions tecnològiques audiovisuals més important del món, i ens presentarà algunes de les novetats que arriben a Barcelona. Per exemple, l'Spark, que vol ajuntar la tecnologia i la creativitat. Coneixerem avui també dos emprenedors que van crear MyChef Tool, una aplicació que revoluciona els restaurants. També parlarem d'una qüestió cada vegada més estesa, la robòtica a les empreses. I acabarem el programa parlant d'un congrés, Sport World Congress, dedicat a la construcció de grans estadis esportius que uneixen també obra arquitectònica amb tecnologia. Ja sabeu, els dissabtes a l'API Web, els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Oients, la cita és del 3 al 6 de febrer, o sigui d'aquí literalment 4 dies. Arriba la nova edició de l'ICE, Integrated Systems Europe, la fira més important del món de les solucions audiovisuals i que tenim la sort que des de fa uns quants anys que es fa a Barcelona. Tenim la sort que es fa a Barcelona i tenim la sort que avui ve el Revolució de Catalunya Ràdio, el seu màxim responsable. Molt contenta de saludar Mike Blackman, director de l'ICE. Què tal? How are you?
I am fine, thank you. Happy to be here.
Jo estic bé, gràcies. Encantat d'estar aquí.
Molt bé, nosaltres també. Aquesta fira dedicada a l'audiovisual que avui farem aquesta entrevista, i gràcies també a la presència del professor Esteve Almirall, col·laborador del Revolució, que ens farà d'intèrpret. Gràcies, Esteve.
Gràcies.
Molt contents de tornar a tenir-lo al programa. És el tercer cop que ja ve vostè. Tot a punt per aquesta fira que es fa a Barcelona.
Yeah, we are on site. My team have been there since a week. The rest are coming in the next days. Since yesterday, we have about 400 exhibitors already building their booths.
Des d'ahir ja tenim 400 exhibidors que ja estan fent tots els booths.
And then by the weekend, all 1,740 companies will be there preparing for the show.
I durant el cap de setmana, 1,740 companyies estaran preparades pel show.
Molt bé. Sabem que el lema d'aquest any és Push Beyond, que podríem traduir com anar més enllà o superar les expectatives, no? La indústria visual viu en un bon moment i què és el més innovador de tot?
And I think the most innovations which are happening now, AI is still significant.
Push Beyond és estar al voltant de que la indústria sempre va endavant i es mou, i probablement el més important que tenim aquests dies és la intel·ligència artificial.
We're seeing in broadcast, so that more and more the big studios are changing to more audiovisual based equipment.
Ho estem veient en el broadcast, on cada vegada més la indústria s'està movent cap a allà amb els equips de gravació i difusió.
And drones and robots are becoming more significant in the industry.
I per descomptat, els drones i els robots estan sent molt significatius a la indústria.
Per tant, intel·ligència artificial, drones, robots, és una indústria que a més mou quasi 500.000 milions d'euros l'any al món. I l'impacte per Barcelona és molt important, no? També quin és l'impacte que deixa l'ICE a Barcelona?
So, we started measuring economic impact 3 years ago.
Van començar a mesurar l'impacte econòmic fa 3 anys.
And in 2023 it was 368 million euros.
I el 2023 va ser 360 milions d'euros.
In 2024 it was 486 million euros.
El 2024 va ser 486 milions d'euros.
And we just released the figures from 2025, which is 520 million euros economic impact.
I ja tenim les dades del 2025, que són 520 milions d'euros, un impacte important.
And it's growing.
I està creixent.
Molt bé. Quin canvi tenim entès que aquesta serà l'ICE més gran, amb més de 100.000 metres quadrats, tenim més de 1.700 expositors. Quin canvi li sembla més determinant al mateix audiovisual amb la IA, no? Perquè veiem el món de l'audiovisual, hem parlat de son aquí, de moltes aplicacions que creen imatges, no? Amb intel·ligència artificial. Com canviarà l'audiovisual, creu, també amb la intel·ligència artificial? Què li aportarà de bo?
AI is significant. It's not only for software, but hardware as well.
L'AI és molt significant no només pel software, sinó també pel hardware.
So, you know, when we look at the software solutions, we were talking about this earlier, showing what you can do with AI, with me speaking Catalan, for example.
Amb el tema de solucions de software, hem vist fa poc un vídeo on Mike Blackman estava parlant en català, en perfecte català.
But also you're looking at solutions for studios where the microphones are using AI to modulate and enhance or change the acoustic speakers that recognize this in a meeting space. All these sort of solutions are built in now into the hardware.
Però també estem veient moltes solucions que estan construïdes dintre del hardware, com micròfonos intel·ligents que a mi ja són capaces de modular la veu, o també altaveus, doncs, que es poden adaptar a l'espai. Sobre incursió de IA dintre del hardware és també molt important.
Avui parlant amb el Mike Blackman, el Revolució, dades de Catalunya, aquest sector genera 8.600 milions d'euros anuals, per tant, equival aproximadament al 3% del PIB català al món de l'audiovisual, i aquest ICE és molt important perquè venen les empreses també més importants del món en l'audiovisual. Per tant, l'ICE reforça també molt el vincle amb l'audiovisual, la intel·ligència artificial, l'educació, i, com dèiem, aquest any serà molt important també la intel·ligència artificial. Ha dit també recentment alguna vegada que l'IA no és perillosa i sobretot està convençut que no ho és. Què passa amb la generació dels deepfakes i els vídeos falsos?
I mean, I don't say AI is not dangerous. We just have to be more aware of the dangers.
No estic dient que no sigui perillós. El que hem de ser és molt conscients dels perills.
I think it's the same as when you're crossing the diagonal here. If you cross on a red light and don't look left and right, you can be run over by a car. AI is the same.
No és diferent de creuar la diagonal. Primer has de veure, doncs, que pots creuar, que tens el semàfor en verd. Si no, doncs, pot ser, doncs, que t'atropelli un cotxe. L'AI és el mateix.
And what we try to do at ISE is advise people, not only of the advantages, because that's what we're trying to show, but we try to show them what the dangers are as well. This year, we have Sol Rashidi, who's was the chief AI architect of IBM and the creator of Watson, which was the AI invention from IBM.
Mm-hmm. Alicia, no només volem ensenyar tots els avantatges, que això és doncs, el que fem, però també educar la gent sobre els possibles perills. Aquest any, per exemple, tenim Sol Rashidi, que va ser l'arquitecte de Watson a IBM, aquella intel·ligència artificial doncs, que jugava en Jeopardy i que va guanyar doncs, el Jeopardy.
And she's going to be talking about telling companies how they can use AI sensibly and to understand the pros and cons.
I ell parlarà de com fer servir l'AI d'una manera responsable dels pros i dels cons.
Molt bé. És cert que aquesta fira d'aquest any presentarà una tecnologia per veure en 3D sense que calgui fer servir les ulleres, és a dir, oients, veure en 3D sense que calgui fer servir les ulleres. Quins seran alguns dels productes o novetats que podrem veure aquest any i, sobretot, crec que aquestes 3D és de Samsung, no?, en aquest cas.
Well, I've seen the 3D without glasses displays from Samsung. I was in Korea in November and they showed me this. It will be premiered at ISE. So I think that's going to be one of the most interesting product launches during the show.
Jo vaig veure aquest producte de Samsung, que és les pantalles 3D sense ulleres. Ho vaig veure al novembre doncs, a Corea i aquest probablement serà un dels productes més interessants del show.
A Corea, eh? El va descobrir a Corea.
Sí.
Una de les novetats d'aquest any és l'Spark, l'Spark dedicat a la creativitat. Era una assignatura pendent parlar més de creativitat. Què passarà en aquesta zona Spark, aquesta iniciativa de creativitat i indústria audiovisual?
So Spark is a new initiative. For many, ISE has been focused for many years just on the hardware and solutions for AV. And we've had many companies already participating. TV3, for example, have been working with us. And more and more creative companies being part of the show and saying, we want to show our customers as well. So we've created Spark. It's happening in Hall 8. And it's for the creative companies. You'll see TV3. You'll see Netflix. It's a mixture of presentations, showcases, workshops, and discussions really focus around the creative industries.
Durant molt de temps l'ICI va estar centrat dintre del hardware, però també dintre de la creativitat ha estat una cosa que sempre ha estat present. Per això han fet un nou espai, que és aquest espai Spark, on veurem empreses com TV3, on es parlarà de creativitat i de com fer servir tot aquest hardware per la creativitat.
Molt bé. Més coses que volem repassar en aquest cas. Com es va fer en edicions anteriors, es posarà també l'atenció en possibles aliances entre les indústries visuals d'Europa i d'Amèrica Llatina. La connexió entre els dos mercats és molt important.
So we're seeing more, a stronger and stronger relationship between the two regions. And being in Spain has actually enhanced that for ISE. There are European funds to actually encourage business between the two regions. And we started the conference, which is focused on bringing those two together, identifying the opportunities and the money that's available and where they have to apply for that as well.
La relació entre Espanya i Latinoamèrica i entre Alicia i Latinoamèrica sempre ha estat molt important. Estar a Espanya és un avantatge important per enfortir aquesta relació i tenim molts fons de capitals doncs, que estan interessats en tot això i aquesta és una de les coses que es volen posar de relleu amb aquesta edició.
Molt bé. Vostè ja porta molt de temps treballant a Barcelona, que és el que li agrada d'aquesta ciutat, de Catalunya, perquè continuï aquí a l'ICE i que no torni a Amsterdam perquè no volem que torni a Amsterdam, volem que es quedi aquí.
We don't want to go back to Amsterdam either. But Amsterdam is not big enough. I think our industry has fallen in love with Barcelona, and Barcelona is being so welcoming to the ISE. I can't see any reason why we should leave.
Nosaltres no volem tampoc tornar a Amsterdam perquè Amsterdam no és prou gros. L'ICE està enamorat de Barcelona i no veiem cap raó per la qual l'ICE hagi de marxar de Barcelona.
Molt bé. Quin és el futur? Ja sap que, per exemple, Jeff Bezos sempre queda amb el seu equip, no?, i parla del futur i a mi m'agrada dir que avui ens digui a Mike Blackman, quan parla amb el seu equip, quin és el futur de l'ICE d'aquí 10 anys, no? Com te l'imagines?
How do you imagine it?
I can imagine in 10 years I'm lying on the beach just listening. But we keep moving ahead. This is an industry that changes so quickly, advances so much. I can't tell you what it will be like in 10 years. Maybe we will have traveling there in flying cars. We see technology moving so quickly, so advancing so much, and as individuals, not only in our business but personally, using the technology more and more. So let's see what comes.
Jo m'imagino amb 10 anys estant a la platja, però segur que la tecnologia ens depara moltes coses noves. Poder veurem doncs, els cotxes voladors i tot aquest tipus de tecnologies. I d'alguna manera l'ICI seguirà present i estarà present amb totes aquestes tecnologies.
Molt bé, doncs gràcies per venir al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Veurem aquí 3D sense ulleres, aquesta part nova de l'Esparc i sobretot l'impacte econòmic que és molt important també per Barcelona. Com està canviant l'audiovisual, amb la intel·ligència artificial està canviant moltíssim i en parlarem també al Revolució. Per tant, thank you very much, Mike, for visit the Revolution, this program in Catalonia Radio.
Thank you for having me.
Nice to meet you.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Els darrers 6 anys s'han creat a l'estat espanyol quasi 6.000 startups, una dada que demostra que hi ha talent, que hi ha idees i que hi ha ganes d'emprendre. Això sí, només una de cada 10 arriba al seu tercer any de vida i aconsegueix consolidar-se, però ningú ha dit que emprendre fos fàcil. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace, 'cause you need someone to lift you up. I avui molt contenta, ens visiten dos emprenedors de Girona, el Xevi Garriga i l'Adrià Bosch, que formen part del 10% que passa el tercer any de vida, i estic molt contenta perquè els hi van donar el premi Revolució 4.0 i vam tenir ull perquè els hi ha anat bé. Xevi, Adrià, oi que sí?
Sí, bon dia.
Què tal? Quin premi us van donar al Revolució? Quina temporada?
La revolució de la digitalització del retail.
Molt bé.
Sí, sí.
I escolta, ja fa un temps d'això.
Sí, un 2018.
Sí, 2018-2019.
Sí. 2018-2019, per tant, vam encertar, us ha funcionat i expliquem què és el que feu. Expliquem, recordem.
El que fem nosaltres amb MyChefTool és un software de gestió integral de restaurants familiars i petits. No anem a la cadena on tothom s'ha fixat. Venim de família d'hostaleria i venim de bagatge, diguéssim, tecnològic. I a partir d'aquí vam veure molt clar que podíem ajudar els restaurants familiars a poder-se gestionar molt millor tots els recursos que tenen i dedicar-se pues, a lo seu, que és cuinar.
Clar. Però aquest hardware, què inclou, diguéssim? Quina és la gestió?
Bueno, més que un hardware, és un software acompanyat d'un hardware que al final el que pots és gestionar el dia a dia del teu restaurant, del teu negoci, ja sigui via cartes digitals, via escandalls, via comandes online, via TPB, via pagaments, vale? Inclou tot en un. El que fem és que el restaurant estigui per el que ha d'estar, que és el, no, el dia a dia de cuinar i servir els plats, i nosaltres li ajudem a la gestió.
Expliquem que l'Adrià és programador informàtic, veí d'anglès, i el Xavier, dissenyador gràfic i veí de Salitja. I com va començar aquesta idea? Recordem com va començar.
Bueno, ja va començar perquè o sigui, jo sóc de Salitja, però sóc fill d'anglès. Vale? O sigui, ja ens coneixíem, ell té l'edat del meu germà, saps? I ens coneixíem ja de així, i ell, bueno, ell emprenia, començava a emprendre, i jo havia deixat la feina i tot plegat, i res, va començar així, amb una idea, contactes, i ja està, i d'aquí on som ara.
I amb ganes.
Clar, quants restaurants tenen aquesta aplicació ara?
Ara mateix ja hem superat els 200.
200?
I en les pròximes setmanes ja estarem arribant quasi 250. Anem una mitja de 15-20 restaurants nous al mes.
Molt bé, i quants sou de treballadors?
Actualment 6.
6. Per tant, us ha anat molt bé aquests anys. Què em diríeu que ha estat el millor i el pitjor d'emprendre? Perquè una startup tecnològica com la vostra no és fàcil. Hi ha moltes que fracassen i en algunes que els hi va bé. I què,
el millor d'emprendre és una superació constant. O sigui, és un tema de no rendir-te, tampoc a queixar-te en excés, sinó seguir, veure allò que ha sortit bé, allò que ha sortit malament, però proposar una solució i ser positiu pel següent moment. Lo pitjor, home, lo pitjor és que al final hi ha un sacrifici, no? Hi ha un sacrifici,
sí, incertesa, nivell, també.
També de família, incertesa, no? Que te permet no tenir aquesta calma, que ara sí, per lo bo, pues ja estem aconseguint, no? Perquè ara ja estem passant aquestes fases inicials que bé comentaves dels primers anys, però ja estem en un moment més pensant en com expandir, que no, diguéssim, en veure com superes el següent mes.
Molt bé, us veig contents, eh? Perquè clar, jo us vaig veure el 2018, aquest programa ja té 10 temporades, i per tant, els emprenedors que passeu, us veig que creixeu i que us va bé, no? I arribar a 200 restaurants, a mi em fa molta il·lusió saber que us va bé, no? Per tant, la intel·ligència artificial, que el 2017 no existia, com l'heu introduït vosaltres?
És perfecte. Sí, perfecte per tots els aspectes.
Perquè què ha passat?
Sí, nosaltres, aviam, aquí hi ha un tema que era una mica de trampa, que nosaltres vam ser en un programa d'acceleració d'IBM, on ja l'intel·ligència artificial ja estava molt aplicada parlant dels 2018-2017. I a partir d'aquí ja teníem molta informació, molt de background, que nosaltres ja treballàvem internament.
Ah, tu ja tenies el ChatGPT del 2022, tu ja el tenies el 2018.
El ChatGPT tal com el tenim ara no, però sí que teníem moltíssima tecnologia. I tots dos ja, diguéssim, per això ho podem poder escalar una empresa amb molt poc treballador i ja sapiguem molt bé cada pas com ho fèiem. I ara el nostre repte és passar a un sector com estem, que és molt poc digital, com és l'hostaleria, començant-los a donar eines digitals i totalment d'intel·ligència artificial per millorar qualsevol dels processos. Per posar un exemple, no? qualsevol cosa ho podem nosaltres pues, automatitzar, o poder dir, per exemple, els al·lèrgens, tot això ho tenim super, super ben marcat només en mia, i no tenir que una persona tenir una part professional, diguéssim, per buscar aquest al·lèrgen, per aquest escandall, i ajudar-los a moltíssim a professionalitzar-se.
La vostra idea va néixer, d'ajudar familiars dels dos fundadors en el dia a dia de la gestió d'un establiment hostaler. També encara continua la família amb l'establiment, sí?
Sí.
O sigui, encara continua. Però la IA us ha ajudat. I és veritat que, fins i tot, que jo la faig servir per crear menús, agafo el menú escolar de la meva filla de matí i dic... què farem per al vespre i no repetim, no? Vosaltres també ho podeu, no, fer això?
Sí, aplicat a la restauració, però sí, es poden aplicar coses d'aquestes, sí.
Clar. Expliqueu-me més amb què ajuda la IA a la restauració.
Mira, per exemple, una cosa que ajuda molt és en treure, per exemple, informes anuals, no només de les ventes, no, que això és molt ràpid, sinó en creuar informació per tu saber quins dies has emplenat i per què. Aquí no només creuem les dades que has tingut al teu local, sinó que també es pot creuar amb dades pues, en tema de meteorològic, dades d'algun event que hi ha hagut en el sector i de seguida en el teu barri, i automàticament detectes pues, perquè aquells dies has tingut més gent o no. I pots creuar una informació molt bèstia que això abans no estava a l'abast d'un restaurant, diríem, de barri, de poble.
Val. O sigui, dades de saber, no? Perquè és el dia que he fet més menús, quins són els menús més consumits, quines dades més del restaurant em pots destacar que gràcies a vosaltres es pot aconseguir?
No, bueno, tot el tema d'escandalls, el saber el tema dels plats per no, el consum i poder fer un menú adaptat, diguéssim, no, al consum real dels teus clients. Altres coses que apliquem amb IA, que són més simples, que és el tema de lectura del barans, que és i el tema que va vinculat amb l'estoc, que és és feixuc pel restaurant, haver d'entrar tots els barans, ja envia foto des de la barana, ja li entra... Ah, són petites eines.
Digitalitzat totalment, no? Escolteu, ara esteu a Catalunya, Espanya, que on voleu arribar? On voleu arribar? El somni d'aquests emprenedors a Girona. Sí,
la primera part de totes ara és agafar una quota de mercat important a Espanya. Nosaltres ja visualitzem els pròxims anys poder arribar a 5, 6, 7 mil restaurants només a Espanya.
Val.
I després sí que tenim molt clar i tenim molt ben localitzats en altres mercats, com serien el de la part de l'Àtam i la part dels Estats Units, on també tenim una entrada important per poder fer allà.
Molt bé. Encara esteu també buscant inversors o ja no tant?
No, en aquesta fase actual no tant. Va. Estem en un moment on, de fet, l'empresa ja té EBITDA positius, per tant ja té un flux de caixa que ja es pot mantenir. El que estem nosaltres és consolidar molt el mercat espanyol i en els següents passos sí que buscarem gent que ens ajudi a fer aquest salt.
Molt bé, doncs escolta, us veig ja, mercat espanyol, mercat internacional. Donem consells a la gent que vulgui emprendre. Va, que vosaltres doncs, us ha anat molt bé i continua anant bé. Quins consells donaríem als oients?
Bueno, el primer és que no tinguin la tovallola a la primera de canvi. Aquesta és important, perquè sí que hi ha molts dies d'alts i baixos i no? Que ho tiraries tot per la finestra.
La que parlàvem encara avui tu i jo, no? De dir, els dos venim d'un background molt tecnològic i avui encara dèiem, si féssim una altra startup, el primer dia ja estaríem venguent. Vam tardar, vam fer M&D durant diversos mesos i la cosa que jo sempre dic a un emprenedor és que el primer dia m'adeixi tot i segona, que comenci a vendre el producte des del primer dia.
Però dels dos, qui és el que venia?
Cap dels dos.
No.
Qui és el que ven? Un altre?
No, bueno, tenim aquí.
Ara tenim aquí, però vull dir que al final...
Que fa la comercial, eh?
Clar, al final nosaltres vam començar fent molt I+D i tot molt xulo, però ens faltava la branca comercial. Clar, tu vens del que saps tu, no? del que tu coneixes, la teva zona de confort, tu saps fer molt bé, però falta la resta.
I des del primer dia, fixat-te molt amb les ventes i amb els KPIs, mètriques de ventes, és vital. Clar.
Per tant, els que venen és l'equip, eh? No vosaltres.
Nosaltres el que tenim és...
Vosaltres penseu, tenim ja... feu la idea i ells venen.
Actualment ja tenim muntat un equip on tot el que sigui developer, suport, venda, tot ja va automatitzat, engranat i nosaltres ens dediquem més una part de gestió.
Molt bé. Doncs escolta, us veig molt feliços, no? Molt contents. Estic molt contenta perquè, a més, vam confiar en vosaltres i us vam donar un premi el 2017-18 i vol dir que l'hem encertada, no?
Espero que sí.
Home, sí, jo crec que sí, no?
No, l'hem superat la mitja, no?
Sí, l'hem superat.
Ja l'he superat, no? La mitja, o sigui sí, que... Sí. Molt bé, escolta, Xevi, Adrià, enhorabona. Recordem que aquesta aplicació MyChefTool, que ja tenen més de 200 restaurants, que ajuda a aquesta transformació digital dels restaurants i a saber també, gràcies a moltíssimes dades, no?, en com poden millorar la productivitat, no?, que és el que es tracta, no?, també que un restaurant li vagi bé i el tingui ple.
Totalment.
No? Sí, és això. Per tant, escolta, felicitats i quedem d'aquí, a veure, d'aquí quan? Quedem d'aquí 3 anys, 4, a la pròxima entrevista.
Vinga, va, perfecte. Sí, va.
Perquè ja m'expliqueu, eh? Ja teniu el repte, ja m'expliqueu tot el que dèieu, no?, de l'àmbit espanyol i que heu arribat també a l'ATAM, o sigui que us espero, val?
Molt bé.
Gràcies.
Així.
Hola, sóc en David Bueno. Veig que porteu ja 10 temporades connectant-nos amb el futur. I no només connectant-nos amb el futur, sinó fent-nos partícips a nosaltres, que no en sabem tant d'aquest futur. Gràcies a vosaltres hem après moltíssim sobre la tecnologia, la intel·ligència artificial. Vull aprofitar doncs, aquesta ocasió per felicitar-vos a tots els que treballeu en el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
Una de les coses que ens agrada del Revolució 4.0 és que tenim una comunitat d'oients molt potent, entesa, formada i amb ganes d'aprendre i de compartir els seus coneixements. I resulta que Lluís, un oient que és enginyer, es va posar en contacte amb el programa i ens va dir: en aquest 2026 serà clau un tema, la robòtica autònoma aplicada a la indústria. I ens va proposar que en parléssim i nosaltres li vam dir, doncs escolta, d'acord, però vens tu com a enginyer a parlar-ne. A veure, Lluís, quants anys fa que ens escoltes? On ens escoltes? Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Gràcies per la invitació. Doncs no sabria dir quants anys porto escoltant-vos. Uns quants, la veritat. La veritat és que amb els temps que tinc entre viatge i viatge, en tren, en avió, Doncs m'apassiona la tecnologia i com que el vostre programa està dedicat a com entendre aquesta tecnologia d'una forma més amena, doncs m'encanta escoltar-vos i...
Has après coses? Has après coses amb nosaltres?
Clar, sempre, sempre. Vull dir, sempre se n'aprenen.
Molt bé, així m'agrada. He de presentar Lluís Llaurador, oient, director de l'empresa Sisteplan, una empresa d'enginyeria especialitzada en indústria 4.0 i de la robòtica, no? La robòtica autònoma aplicada a la indústria. Seran grans temes de l'any perquè jo dic, mira que n'hem parlat de... Parlem d'economia, emprenedoria, però ara sobretot molt d'allà. I jo dic, anem lents amb els robots, no? Tinc la sensació, què em diries?
A veure, hi ha robòtica i robòtica, no? La robòtica industrial ja fa anys que estan funcionant les fàbriques i fins i tot funciona molt bé, no? Substituint feines pues, forçoses que estaven fent les persones. I també la robòtica autònoma, no? La robòtica que s'encarrega de feines més de logística interna de les fàbriques, no? De portar pues, peces o palers d'un costat amb l'altre. Això és una cosa que ja existeix, ja funciona. Però sí que és veritat que, clar, les inspeccions de robots que poden anar a segons quins llocs i veure segons quines coses i analitzar-les a través de la IA o per exemple, per casa, no? Per fer feines domèstiques, són coses que estan avançant més a poc per la complexitat.
Clar. Estem parlant de robots que quines tasques fan, per exemple, em diries, perquè he vist la Fira de Tecnologia de Consum que es va fer a Las Vegas, que és un gran certamen de rellevància mundial, i allà vam veure robots, un robot espectacular, que plegava la roba, em posava el rentaplats, no? Que jo dic, això també, igual que ha arribat el ChatGPT al novembre del 2022, hauria d'arribar aquests robots, no?
Sí. Aquí hi ha dos tipus de robots, no? Els robots més enfocats a la indústria, no? O les feines més domèstiques de la llar. A la part més industrial, potser, el que estem orientant a la robòtica és a la de substituir a les persones, no només per fer l'operació, no? Sinó el poder no fer falta que entressin en zones confinades, perilloses, en ambients tòxics, amb problemes que puguin alterar pues, la vida, no?, de les persones. I això fa que els robots siguin molt eficaços en fer aquest tipus de tasques, ajudats amb la IA, està clar, per identificar...
Robots i drons, no? Perquè per als drons, en entorns controlats, a feines d'inspecció d'instal·lacions, no? Ho fan també, no, ells?
Sí, correcte. Els drons avui en dia són els que es fan servir més, sobretot amb inspeccions aèries, per cables tendeix elèctrics, inspeccions de torres eòliques, o fins i tot per veure fissures amb estructures, no?, amb ponts o amb estructures grans.
Clar. Els gens segurament que ara es pregunten, Lluís, i els robots humanoides? Que veiem, per exemple, Elon Musk, amb Tesla, que els té molt avançats, i l'altre dia compartia unes imatges al meu Instagram que es veia com aquests robots caminen i corren i semblen gairebé humans, no? Realment, aquests, t'atreveixes a pronosticar quan formaran part de les nostres vides? No d'una manera quotidiana, queda molts anys d'això? 10, 15, em diries, o què?
A veure, és complicat a la tecnologia sempre donar dades, no? I donar la bola màgica de quan apareixerà i quan no. Però és que és veritat que jo penso que en menys de 10 anys hauríem de tindre ja robots circulant per casa. Bueno, ja en tenim realment, no? Tenim aquests robots que aspiren, que netegen, no? O robots que et fan el menjar. Però sí que és veritat que les tasques més quotidianes d'agafar la roba de la rentadora, treure-la, estendre-la o fer els llits, són coses que, encara que semblen fàcils, són complicades per un robot i aquí està una mica el quid de la qüestió, no?, de com evolucionar aquesta robòtica.
Vol parlar de la fàbrica del futur, no? De la ciberplanta, no? Que dius, hem de treballar persones, intel·ligència artificial i robòtica. És a dir, sobretot la gent que ens escolta i treballa també en altres sectors, aquestes tres peces combinaran també. És a dir, ara tenim humans més IA i jo crec que el pròxim debat que farem serà humans més IA més robots. Sí?
Correcte,
estàs d'acord?
Sí, és que ja està passant. Vull dir, nosaltres... Evidentment, amb les empreses que estan gestionant les fàbriques, no? Tenen ja software, no? que està fet per contribuir a que tot funcioni d'una forma més bona, més adequada, i la IA fa, a cap i a la fi, que evolucioni tot això, no? Que es pugui prendre decisions millors, amb dades, basades en dades, correctes, i que es pugui evolucionar cap a una fàbrica més productiva. No? Tot això fa, clar, evidentment, que quan entra la IA... canvia tot, canviarà la decisió, però els robots també estan dintre de tot això. La ciberplanta és poder comprendre com un humà pot fer feines de supervisió, de gestió, de reparació i de decisió d'aquesta planta i com els robots poden integrar-se amb aquestes plantes fent feines que són feixugues, no?, pels humans.
També valent per un tema de costos, no?, perquè si parlem de la robòtica, tant ja sigui de robots, no?, en el cas de fàbriques del futur, com en robots humanoides, encara són preus molt elevats, no?
Sí, sí, és clar, un dels grans... pedres del camí que tenim actualment és el cost d'aquests robots, no? Són robots cars que evidentment quan escalin i quan es facin en vés habituals, doncs baixaran el preu i seran més usuals veure'ls a fàbriques, no? Ja s'estan duent aquest tipus de canvis de tecnologia perquè s'abarateixin aquests robots, però hem de continuar fent aquest pas.
Molt bé. Abans d'acabar, Lluís, a Catalunya tenim un bon nivell d'empreses que us dediqueu a la robòtica, és a dir, també a vegades hem parlat avui amb vosaltres amb Pal Robotics, que l'altre dia també van venir al debat d'Humanzia. Jo vaig estar provant també aquests robots, que hi vaig conversar fins i tot, no? Diries que a Catalunya hi ha un bon nivell de robòtica?
Doncs tenim molt de talent a moltes empreses i sobretot centres d'investigació i universitats que estan col·laborant amb fer projectes bastant interessants. Hi ha diverses empreses també, com deies, Pal Robotics o Kibotics, que estan desenvolupant i estan llançant producte al mercat, que la veritat està sorprenent perquè té molt bona qualitat. Però jo sempre dic el mateix, hem de crear una cultura de capital, que la gent vulgui invertir en aquest tipus de tecnologies i que no tinguem que dependre de tecnologies de fora, no? I per això també es vol el tema de competir globalment amb aquest tipus de robots que puguin competir a tot el món, no només amb la zona d'Europa.
On es consumeix més robots, em diries? Diries Xina, eh?
Xina, totalment.
Xina, després seria Estats Units.
Estats Units i Europa.
I Europa, eh?
Sí, sí.
Sempre anem també en aquesta revolució tecnològica. Xina va primer, després Estats Units i Europa. Som últims, eh? No sé què hem de fer.
A veure.
Per intentar anar més amunt.
A veure, aquí hi ha diferents propostes. Està clar que els robots, encara que no es digui, no es trobarà la feina sempre, sinó que està demostrat, a més, que els països on tenen més densitat de robots és on tenen menys atur. Vull dir que és una cosa interessant per veure l'evolució, no?, de cap on va la feina, no?, que tots diem que ens destruirà, que ens trobarà lloc, sinó que ens canviarà la manera de treballar. Però sí que és veritat que a l'hora de decidir el futur, Europa, doncs, ha de fer un pas endavant, no?, a l'apostar per aquesta tecnologia, tant de robòtica com d'IA.
Molt bé. Doncs, Lluís, un plaer que hagis vingut al Revolució, com a oient, també com a expert en robòtica. Gràcies per posar-te en contacte amb el programa. I ens encanta tenir oients actius, que ens escriuen, és veritat, a través de, sobretot, de LinkedIn, de la xarxa de LinkedIn, que es posen en contacte amb nosaltres. I ens agrada també conèixer els oients del Revolució. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Si parlem de renovació d'estadis esportius, a tots ens ve al cap el Camp Nou, l'estadi del Futbol Club Barcelona, que està vivint una transformació radical, però no és l'únic camp que s'està renovant. Aquest és un sector que mourà durant els pròxims anys a tot el món més de, atenció, 50.000 milions d'euros. Pregunto a Josep Maria Monti. És cert que durant l'any passat es van començar a construir i renovar més de 300 estadis esportius a tot el món?
I arenes, també. Vull dir, és una indústria emergent que nosaltres estem intentant portar a Barcelona, convertir Barcelona també en un hub d'aquesta indústria, que hi ha construcció, hi ha infinitat de productes i serveis que apliquen a la remodelació, a la construcció, a la millora dels estadis, arenes i més infraestructures. Ara explicaré més algunes de què participen en aquesta edició, però bé, sí, molt, és una indústria realment que està molt deslocalitzada, realment, però com a tal nosaltres pues, intentem ser aquell congrés, aquell esdeveniment anual de referència sobre d'aquesta indústria.
Clar. El Josep Maria Monti és CEO, és emprenedor també de l'Esports World Congress, ara en parlarem. Sí que Espanya té molts projectes d'infraestructura en marxa i que són molts diners, no? Estem parlant de 1.400 milions en infraestructures, no? Si parlem de la FIFA o d'estadis, no? Són molts, no? Això és un gran impacte econòmic, em diries.
Sí, i a més Espanya, per exemple, el Mundial 2030, que l'organitzen Espanya, Portugal i Marroc, doncs és també una oportunitat per moltes ciutats que tenien que renovar i van aplicar per ser seu del Mundial, doncs realment invertir en aquestes infraestructures que, bueno, des del Coliseum de Roma, no? És algo que ve històricament és una facility, un lloc on celebrar tota mena d'esdeveniments, no només esportius, sinó també musicals, etc.
Molt bé. I tenim que arribar aquí a casa nostra l'Esports World Congress, que es farà aquesta setmana a Barcelona. Qui s'hi parlarà? S'hi trobaran professionals implicats en aquest disseny? Explica'm una mica els estadis, de què es parlarà?
Es parlarà també molt d'IA, realment. Hem intentat buscar aquelles àrees de l'estadi, des del disseny a la construcció, a l'explotació, en el qual la IA ja està aplicant. Es parlarà molt d'hospitality. Penseu que en aquest Mundial del 26, ara, el que és aquest any Estats Units, Mèxic i Canadà, l'hospitality, que diríem que és com la segona... Hospitality inclou el ticketing, és la segona font d'ingressos de qualsevol esdeveniment. La primera normalment són els drets de televisió, però als Estats Units, que són potser van una mica per davant, doncs l'hospitality ticketing arribarà gairebé, i inclús diuen que potser superarà a la part dels drets de televisió, con lo qual es veu que la tendència és aquesta, no? que cada vegada la gent està disposada a pagar un tiquet més premium per a aquesta experience que fins ara, i en Estats Units es vol fer sobretot aquest salt en els preus dels tíquets i de l'hospitality. Penso que hi ha molta gent que s'hipoteca. Jo no entenc això, però hi ha gent que per anar al Mundial dedica molts ingressos, com els argentins per l'anterior Mundial de Qatar, doncs molts d'ells van anar fins tot a la final, doncs això, hipotecant-se, no? Però sí.
Estadis que estan canviant la sostenibilitat, la tecnologia, com deia, nous materials, i per exemple, perquè l'oient ho entengui, quines diferències tindrà, per exemple, el nou Spotify de Camp Nou quan estic acabat amb els estadis, diguem, tradicionals, no? Què tindrà de diferent?
Bueno, és realment respecte a la tendència actual, que tots els estan fent com una pell al voltant. L'estadi del Camp Nou, el disseny és bastant innovador i jo crec que serà un referent en aquest sentit, perquè els arquitectes originals que van començar el projecte van plantejar que l'estadi mirés cap a fora, mirés cap a la ciutat també, i això és molt novedós. Aquí a Barcelona que tenim les Rambles, no? jo veig aquestes Rambles al voltant de l'estadi del Camp Nou, i això és una mica el que no ha fet gairebé ningú, i jo crec que serà un referent també, un estadi icònic.
Què aporten tecnologies com la intel·ligència artificial, que parlem molt en aquest programa a l'hora de dissenyar o construir aquestes instal·lacions, aquests estadis, no? Que jo dic que semblen alguns com una mica naus espacials, no?
Sí,
una
bueno,
sensació, no?
Aquesta sensació, sí. Podria dir-se, si sí, alguns, pues això, amb aquesta pell s'estan convertint en algú que pot ser molt tancat, però la IA el que està aportant és molta innovació en la construcció i en el disseny. I s'estan veient, pues això, projectes nous que realment n'han impensat. Tindrem, per exemple, un enginyer que ha participat en la construcció del Bernabéu, que està fent ara un projecte a l'Aràbia Saudí, que sí, sembla ciència-ficció.
Jo crec que sembla ciència-ficció?
És tot... han fet com una gran finestra on veus tota la vall del desert, i a part tot la resta són pantalles, o sigui, realment no té res a veure amb un estadi tradicional, i bueno, també serà curiós veure, per exemple, un dels arquitectes d'aquí al Mundial de Qatar va fer tres estadis i un d'ells és desmuntable, el van fer a contenidors,
Déu-n'hi-do.
Sí, és desmuntable. Con la qual cosa, aquestes noves tendències... Aquest és molt, es parla molt de sostenibilitat, no? O sigui, no tenia sentit que Qatar, tan petit, tinguéssim tants estadis junts, doncs aquest es van plantejar com un estadi que es desmuntés.
Aquest Esport World Congress coincideix a Barcelona, no?, amb l'ICE, el president del qual, Mike Blackman, l'hem entrevistat a l'inici del programa, no? Són cites complementàries, és a dir, quan parlem d'estadis també parlem de tecnologia visual, perquè cada vegada més, José, no?, la part de la publicitat, no?, la veiem als estadis de forma visual, no? I per tant també hi sereu en aquest cas?
Sí. Sí, la veritat és que estratègicament fem aquest event per l'ICE aquesta primera setmana de febrer. Amb el Mike jo el conec també i la veritat és que estem creant moltes sinergies amb l'ICE. Justament acabo de comentar aquest estadi d'Aràbia Saudí, que és de pantalles LED, o sigui, és un exemple de com la tecnologia audiovisual s'està cada vegada introduint més en els estadis, en les arenes i en tota mena de llocs, no? Per esdeveniments tan esportius com musicals. I a l'ICE nosaltres hem aconseguit que moltes empreses pues, puguin participar al nostre event, perquè és el dia d'abans, i el dimarts, que és el primer dia de l'ICE, nosaltres anem a l'ICE a fer diferents talks o diferents converses o panels dins dels estands d'aquestes empreses.
Clar. Ara tenia el dubte, ja que parlem dels estadis, no?, i quan jo vaig a l'estadi de futbol i veig la publicitat, la veig diferent, per exemple, ara si viatgéssim i anéssim al Times Square de Nova York, que ja tenim més publicitat 3D, per què no veig encara publicitat 3D als estadis?
Tot arribarà.
Ah, però trobo que va una mica lenta. No?
Bueno, els costos, o sigui, tothom voldria tenir molta tecnologia, que ja existeix, però també és veritat que abans que implementar una tecnologia, els operadors, que molts d'ells són clubs, però a vegades són ajuntaments, com a l'Estadi Olímpic, volen veure el retorn d'aquella tecnologia,
ja,
el model. Llavors, òbviament, una pantalla, fas publicitats, tens un retorn, no?, d'aquella instal·lació, d'aquella inversió. Unes llums, bueno, fas un show, potser l'experience la millores, però al final has de veure quin retorn té tota aquella inversió que fas en tecnologia.
Però m'imagino, una publicitat amb el jugador 3D, no?, em sembla molt atractiu, però són molts diners, no vols dir?
Sí, primer han de cobrir les necessitats, que encara hi ha molts que tenen mancances. Bueno, mira, Girona està en un projecte també de fer un estadi nou a Montilivi, sí, i sí, hi ha un debat de si fer-lo sobre l'actual de Montilivi o en un nou espai, això ho estan discutint i de fet tindrem els dirigents d'aquest projecte del Girona, els tindrem, però no explicaran res perquè és molt confidencial, ja ens ho han dit, però els tindrem allà i les empreses es podran reunir amb ells perquè coneguin tota aquesta tecnologia i al final, si fan un estadi nou, pues que la puguin implementar.
Clar. Per tant, els estadis, si jo dic, com és l'estadi en un futur, en 10 anys, com els veurem? Més tecnologia, més audiovisual, més esport, com seran els estadis de futbol? Com canviaran?
Bueno, el que comentava abans, l'hospitality. Ara la gent prefereix pagar per un partit 500 euros i tenir una experience tot el dia.
Però quina experiència? Expliquem una mica. Quina experiència, per exemple?
VIP. O sigui, hi ha sofàs en la NFL, que van una mica per davant, tenen a peu de camp, tenen com menjadors.
Però veuen el jugador també, no? Sí, sí. Abans, no? I el poden saludar, què més, sí, passa?
Bueno, cada estadi crea la seva pròpia experience, que a més ha de tenir, ha d'encaixar amb la identitat d'aquell club. No és el mateix l'experience que pugui fer el Bernabéu o la Noeta que el que pugui fer l'estadi del Camp Nou, no? I sí, al final és detectar aquesta disposada a pagar de la gent i implementar aquella experience de l'estadi. Que la que hi ha avui no serà la del futur, òbviament. El Bernabéu ha anunciat un projecte que es diu l'Estadi Infinit, que és amb unes ulleres de realitat virtual, etc. Doncs gent, o sigui, l'estadi del Real Madrid que hi caben 80.000, i el Real Madrid i el Barça tenen milions de seguidors a tot arreu, uh-huh, i el que busquen és com monetitzar la gent que està en remot.
I què vol dir que t'està infinit, per acabar, què vol dir?
Que la gent que estigui des de casa, bon, pugui tenir una experiència gairebé igual, extrasensorial, podríem dir, no?
Ah, val, amb les ulleres
amb
virtuals.
Amb les ulleres, etc.
Molt bé, també paguis l'entrada i estàs al sofà amb les ulleres, exacte, virtuals, veient l'experiència com si estiguessis al Camp Nou, però no estàs al Camp Nou, i això és el que passarà en el futur. Déu-n'hi-do, no? Però sempre tot ens centrada més en realitat, eh? La realitat jo crec que mai la superarem, però sí que segurament doncs, les entrades seran més econòmiques, no? I podrem utilitzar aquesta tecnologia 3D que farà que gent, no?, pugui arribar a totes les entrades, no?, a tots els públics. Escolta, molt bé, felicitats per aquest congrés, aquest Sport World Congress, Josep, i que vagi bé aquesta edició. Segur que serà de rècord. Gràcies.
Sou benvinguts. Gràcies.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Xantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Revolution. People, I won't change the world. Revolution. It's a revolution.
Acabem programa, acabem revolució amb una frase del filòsof alemany Arthur Schopenhauer, que és aquesta: llegir és pensar amb el cap d'un altre. Una gran frase que ens recorda que en aquest món de pantalla, xarxes socials i distraccions que ens arriben a cada segon, desconnectar-les de tant en tant i agafar un llibre és gairebé sempre una gran opció. Years and years of choosing not to see what's happening right in front of me. But now I see. Moltes gràcies a l'equip del programa, la Júlia García, el Paco Cotillas, el Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portal, els oients. Ens retrobem demà a les 10 a Catalunya Ràdio i ja ho sabeu, sempre més i més Revolució 4.0. Right in front of me, but now I see. Time waiting for a revolution.